Aquí comença el programa Sense Nom. El programa de cinema de Eixample Barcelona Ràdio. Bueno, els seguidors ja ens deuen anar coneixent. Jo sóc l'Agustí, m'acompanya l'Aurora.
Sí, però una pregunta, perquè ara m'he liat. O sigui, el nostre programa es diu Sense Nom o No Tenim Nom?
Doncs pues no ho sé, és que
perquè, esclar, el problema final, és aquest. Al final que és que ja ni tan sols diem que no tenim nom bé, no?
Pues o sigui, que som els nostres seguidors ens
el
diguin
que el programa de cinema d'Eixample Barcelona Ràdio que es diu No Tenim Nom o Sense Nom.
Què t'agrada més a tu?
No ho sé, no, m'ho rumio, vale? M'ho rumio i t'ho dic, i el nom també.
Bé, i com sempre, comencem el programa amb el nostre concurs. Us posarem un fragment d'una pel·lícula, un petit trailer, i ens heu d'adivinar de quina pel·lícula es tracta.
De niño, John Doolittle tenía un don especial.
¿Por qué los perros se huelen unos a otros?
Pero que es forma aquesta vegada ho hem fet molt fàcil, no?
No, perquè la gent no ho sap, Bueno, jo he tingut que tallar una mica el trailer perquè diuen el nom.
Pues que ja ho han dit?
Sí, ja
ho han dit?
La gent no s'enterà.
Ah, però no sabeu quina versió, no?
Exacte.
Vale, ok, vale, deixem-ho així. 30
anys després, el don ha vuelto.
¿Y ahora qué?
Era una pel·lícula de final dels 80 o començaments del 90 que havia un actor molt famós d'Estats Units.
No, però si no, avui no calen pistes, Agustí.
Que va fer moltes pel·lícules.
Sí, o sigui, és una pel·li del 98 que li diem cinema familiar perquè és per veure tot en família, molt divertida, que estava, hem anat en cinema familiar i que podem dir que s'ha fet un remake l'any passat. Ja està. No calen més pistes perquè és que han dit el títol.
Doncs pues mira, que la gent enviï la seva
a l'info.
A l'info@videoinstant.net.
Exacte, info@videoinstant.net amb la solució de quina pel·li és i aleshores el primer que ho encerti, per ell és la pel·lícula en DVD. Nova de trinca.
Doncs mira, comencem amb les estrenes més significatives que ens vindran aquest 19 de novembre. I la primera és Última noche en el Soho. Estem davant d'un thriller psicològic sobre una jove apassionada per la moda que misteriosament pot entrar a la dècada dels 60 on es troba amb el seu ídol, un atractiu aspirant a cantant. Però Londres dels 60 no és el que sembla.
¿Puede darme alguien un ejemplo de un mito o una historia que le dé miedo?
I aquí tenim la segona estrena, Arles, criatura oscura. I ens trobem a Arles, que és una petita ciutat d'Oregó, on hi ha una professora i el seu germà, el xèrif de la localitat, que es comencen a interessar per a un estudiant misteriós i distant. A mesura que el van coneixent, descobreixen que el noi amaga un perillós secret que podria tindre conseqüències fatals.
Hace 25 años de nuestro primer traslado.
T'has adonat que s'estrenen molt poques comèdies?
Pues sí, la veritat, potser després de la pandèmia que la gent està una mica zumbada, no?
Home, doncs ja ho estàvem prou, perquè aquestes dues pel·lícules, per exemple, que ens parles de les properes estrenes, em semblen molt interessants, sobretot la d'Una noche, Última noche en el Soho, però semblen dos pel·lis d'aquestes de no passar-ho bé, o sigui, d'acabar la pel·lícula i potser no poder dormir.
Però potser ho passaran millor al cine que el que passa a la realitat a casa, no? O a la feina. O no?
Jo trobo a faltar comèdies, Trobo a faltar comèdies bones. Vinga, va, a veure què més estrena.
Doncs pues mira, la propera pel·lícula és una pel·lícula del western que diuen que és la gran amagada pels propers Oscars, la direcció de la Jane Campion, que és El poder del perro.
Ah, sí.
i és l'història de dos germans propietaris d'un ranxo a Montana, on la directora ens diu un descomunal western que adapta la novel·la de Thomas Savage amb una precisió espantosa. Pels crítics podem dir que aquesta directora fa més de 12 anys que no feia una pel·lícula.
Això t'anava a dir.
I té pel·lícules com El piano, Els retratos d'una dama o En carne viva.
Sí, quan vaig veure aquesta a la cartellera, vaig pensar en això. No sabia que eren 12 anys, però vaig pensar que la gent... Champion, no sé ben bé com es pronuncia. El seu cognom. Doncs que feia un munt d'anys que no feia cap pel·li després d'haver guanyat també fa un munt d'anys l'Oscar per El piano. I la veritat és que em va cridar l'atenció aquesta pel·li i segurament la veuré, i en canvi t'estava dient que no es fan comèdies i ara torna al western. No sé si t'has fixat.
Jo sóc un fan del western.
No, a mi també m'agrada molt el western.
John Wayne, John Ford.
Perquè justament una de les pel·lícules que recomano avui és una també ambientada una mica en el western, o sigui que torna al western, després te l'explico, és Uno de nosotros.
I després diuen que és una de les millors interpretacions del Benedict Cumberbatch, que també és un gran actor, a mi m'agrada. La tenen que veure.
Sí, aquesta la veurem els dos.
¿Qué haces por el pueblo? Nunca te había visto por aquí.
Yo la traje.
¿Vosotras dos que os conocéis?
Somos amigas.
I ara ens ve una pel·lícula que es diu Libertat, de la directora Clara Roquet, i la història passa a la casa d'estiu de la família Vidal, on hi ha una relació de Nora, que és la filla de la família, i Libertat, que és la filla de l'assistenta de l'àvia de la Nora. Neix entre elles una gran connexió.
Aquesta també tinc ganes de veure-la, i aquesta crec jo amb la Clara Roquet i amb l'Astor Media, que hi tinc molt bona relació, que ja auguro presentació, eh?
A veure, jo he llegit que el guió és fabulós i que la direcció de les actrius també increïble, que la gent ha al·lucinat amb aquesta noia, la Clara Roquet, la seva,
el seu primer llarg, sí.
Lo bé que ho ha fet.
Sí. Avui he participat en un concurs, avui he participat en un concurs per aquesta pel·li, a veure si em tocaven dues entrades. És que m'ha fet il·lusió perquè no, jo vaig molt poc al cine, ja ho saps, eh? Vaig a veure pel·lis de nens, després les altres les veig quan surten en DVD. Però em fa il·lusió, dic, va, participo.
Se están cometiendo atrocidades. Yo lo vi. Una empleada del hotel ha muerto asesinada. ¿Conoces a esa mujer?
No creerás que lo hice yo.
I ara entrem a la secció de DVDs que surten al mercat i tenim La mujer de l'espia. Sí. Què ens has d'explicar, Aurora?
Mira, us haig d'explicar, per ser molt honesta, que de moment encara no l'he vista. Perquè ha sortit just aquesta setmana i no he tingut temps. Però, que és una pel·lícula que sí que veuré perquè em crida l'atenció, em refereixo al tema de què va, i que és, el seu director es diu Kiyoshi Kurosawa, ¿vale? Que encara que el cognom ens soni a tots de la família de l'Akira Kurosawa, que és un gran director, parlarem de Los Siete Samurais, que és la que tothom coneix, d'acord? Exacte. Aquest director, el Kiyoshi Kurosawa, és un director especialment conegut per al cine de terror, conegut més aviat com a horror, o sigui, el cinema aquest d'horror japonès, ¿vale? I en canvi, aquesta és la primera pel·lícula que surt una mica de la seva dinàmica habitual de fer pel·lícules de por, amb les quals ha triomfat moltíssim, a més, eh? Vull dir, ha triomfat a molts festivals. I ha fet aquesta pel·lícula, que és un drama sobre la Segona Guerra Mundial. Per tant, per aquest motiu, entre altres coses, em crida molt l'atenció a veure aquest gir en la direcció d'aquest director, a veure què fa amb aquesta pel·lícula.
Home, jo llegi les crítiques i ens diuen que estem davant d'un brillant thriller d'espies,
sí,
i que el director ens mostra el costat fos de l'amor i el costat fos del seu país, del Japó.
Sí.
Viajamos al futuro. 930 años. Un viaje de ida. No hay vuelta atrás.
Borlama Discovery, adelante.
Discovery, me refiero.
Mira, jo tant se dic a la botiga, tenim molts trequis.
És que
trequis.
Et tens un davant.
Ah, sí?
Jo
no ho sabia.
Les tinc totes.
Però t'és igual que sigui el Discovery, que el Next Generation,
l'Enterprise... Tot, el Jean-Luc Picard, jo les he vist totes. I quan he vist aquesta presentació...
Ah, t'ha agradat, no? Ja t'he posat a la butxaca, no, amb aquesta. Bueno, doncs la veritat és que és una mica d'homenatge a tots els clients que tenim des de fa molts anys, a tota la gent que ens segueix, que li agrada molt, i que una mica com tu, no passarà que siguin les pel·lícules, que les pel·lícules les he vist fins i tot jo, saps? Al Next Generation, a això que s'han inventat, entre cometes, ara, que és el Discovery, que succeeix 10 anys abans de la sèrie original, segons tinc entès. Però la veritat és que, si tu ets un trequi, callo, tanco micro i et deixo tu que ens diguis.
El bo és que aquesta tercera temporada jo ja l'he vist, i llavors la nau es trasllada 32 segles més al futur, o sigui, hi ha una barreja...
És inimaginable, no? 32 segles no m'ho puc imaginar jo.
Llavors, potser com... no sabíem com... No, perdó, 32 segles, el segle 32, que ara m'he confós.
Estava al·lucinant, jo dic que això no pot ser.
I com que coneixes a tota la tripulació, a mi m'enganxa, a mi m'enganxa. També m'ha enganxat una que han fet de Jean-Luc Picard, també me la vaig mirar.
Ho sé. Està ben feta, això sí, no?
Està ben feta, sí. Vale. Tècnicament està molt bé.
Doncs,
i pels trekkings...
Ja surt la tercera temporada, tant en DVD com en Blu-ray, diria jo, a la venda i en lloguer, de l'Star Trek Discovery. Ara...
¿Y te irás conmigo? ¿O sin mí?
No, escúchame.
Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donny Whiboy. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo.
Margaret Jimmy es su hijo.
Y también es tu nieto.
Perdó, que ja volia entrar a parlar d'aquesta peli.
Estamos buscando a Donny
Whiboy. Digues.
Que ja volia entrar a parlar d'aquesta peli perquè... És la que t'anomenava abans, no sé si has tingut ocasió de veure-la, Uno de nosotros,
no.
Dirigida per Thomas Bezucha, és una pel·lícula americana que ens parla del dol, de la pèrdua, de la venjança, i que està, com deia abans, ambientada en la vida rural. Els crítics parlen d'un western meravellós, molt ben portat i amb un guió fantàstic. El millor són els protagonistes, a més, perquè està protagonitzada per Kevin Costner i Diane Lane, que són, o sigui, l'argument, ells són els avis d'un nen que estava sota la tutela de la seva mare, que estava casada amb el fill del Kevin Costner i la Diane Lane, que exacte, que mor desgraciadament. Sí. Bueno, més aviat perquè està en una família que no és gaire, que al western li va molt, les pistoles li van molt, però aleshores la història està super ben explicada. És important que hi hagi pel·lícules sobre el dol, sobre la pèrdua i sobre com afrontes després la vida, perquè no és fàcil. I m'agraden molt les pel·lícules de bons actors grans, perquè no és tan fàcil veure a bons actors protagonitzant.
El Kevin Costner amb els anys ha millorat molt.
Sí.
Perquè era jovenet, de veritat.
Bueno,
i la Diane Lane, la vida que sempre ha estat molt bé.
Sempre ha sigut molt bona actriu. Vale? Però ells dos, amb l'edat que tenen, sense els seus retocs i les seves coses, han triomfat amb aquesta pel·lícula, que és fantàstica.
Et faré quasi la nit.
No, mírala, de veritat, és molt bona, està superbé.
Diego ha recibido un ultimátum.
La meva pel·lícula social de la setmana, Cobadis Aida. L'has pogut veure?
No.
Vale. Mira, prefereixo que vegis primer Cobadis Aida, després Uno de los Nuestros.
I estem mirant així una mica les coses, les característiques de la pel·lícula. Ha estat nominada, ha tingut molts premis, la veritat. I he vist el tràiler...
I t'ha agradat.
Té que estar bé.
Ho has passat malament ja veient el tràiler.
Sí,
vale.
Sí, la veritat és que sí.
És una pel·lícula que ens parla dels fets reals que van passar el 1995 a és difícil de dir això, Srebrenica, a Bòsnia, Herzegovina. Després, a vegades quan veig aquestes pel·lícules socials, després quan acaba, me'n vaig anar a la Wikipedia a una mica corroborar què està, perquè les pel·lícules a vegades posa basades en fets reals. Aquesta pel·lícula està basada en una història real, a veure què era real o no. I per desgràcia, el 90% del que reflexa la pel·lícula era real. És que va haver-hi un genocidi fa menys de 20 anys de 8.300 persones. per aquest tema de la religió, que encara, sí, encara ens hi barallem, no? La pel·li està molt ben feta. L'actriu principal, que és la senyor, és l'Aida, per això es diu Covadis Aida, que treballa a la ONU.
Jurídic.
Sí, sí, sí. Que treba, es diu, ella, no,
Jurídic.
Vale. Ella és la protagonista i és una treballadora de la ONU. I com que treballa a la ONU, se n'assabenta més ràpidament de tot el que està succeint. Tot i que la ONU tampoc se n'assabenta gaire del que estava passant, perquè se suposa que havien, no havien de passar unes coses que van acabar passant. I, bueno, no et vull explicar més, perquè crec que l'has de veure i la setmana que ve la comentem, i si algun altre oient també l'ha vista o la veu, que ens enviï, sisplau, la seva opinió, perquè de veritat que és una pel·lícula que em sembla, bueno, que és una pena, però que està molt ben feta, que és molt bona.
I que la gent no s'oblidi del que ha passat a Europa, i no fa tants anys.
Això m'ho deia el meu marit, em deia, perquè clar, quan la vam acabar de veure, els dos estàvem del rotllo, mal rotllo, i em va dir, és que això ha passat a Europa, i ha passat a l'any 95, vull dir, jo tenia 20 anys quan estava passant això. Tu en tenies més, no m'ho diràs, però tu en tenies,
sí,
més. I no, bueno, no pot ser. Ja està.
Però, ¿por qué no quieras hacer amor conmigo?
Ai, que mona aquesta pena.
No sé. Tu vergüenza. ¿Cuál es la cosa más bella sobre la tierra oscura?
Pues jo hi he escollit per avui, mirat enrere, i he volgut recuperar una pel·lícula de l'any 91 que es diu Mediterrani, una pel·lícula italiana, que és una divertida història que ens narra com durant la Segona Guerra Mundial un grup de 8 soldats desembarca en una petita illa de l'Egeu, una illa que solament hi ha nens, ancians i dones. I és una simpàtica, càlida, agradable cinta d'elements antibèl·lics, que ens va molt bé després del que has comentat tu,
sí,
de la pel·lícula, sí, que hem vist.
La veritat és que podem veure primer Covadis Aida i després Mediterrània. Quan et deia abans que trobo falta comèdies, què hi ha com Mediterrània?
I és una pel·lícula que serà
innovadora. És fantàstica.
Que no la pots trobar cap lloc, perquè
sí, jo la tinc.
Tu, a la teva botiga sí, però dic a les plataformes.
Doncs bé, hem de buscar una música per aquests moments tècnics, Mario. Hem de buscar una música quan ell digui aquesta pel·lícula només la tens tu a Video Instant, hem de posar una música així com...
Aquesta pel·li jo l'he vist perquè la tinc amb VHS i me l'he vist a casa aquell cap de setmana.
En sèrio, t'has connectat a l'VHS per veure la pel·li?
Sí, sí, no, si ho tinc sempre connectat.
Que bo!
L'VHS i el DVD ho tinc tot.
Molt bé.
I me l'he buscat, me l'he mirat, m'ho he passat bé i recordar que aquesta pel·lícula va guanyar un Oscar.
Sí, sí.
3 anys després d'una altra gran pel·lícula italiana que també va guanyar l'Oscar, la millor pel·lícula estrangera, que era Cinema Paradiso, que allò també...
També és una pel·lícula fantàstica.
Érase una vez una niña llamada Matilda.
Hola, papá.
Sube al coche, Melinda.
¡Matilda!
Lo que sea.
Que era extraordinaria en todos los sentidos.
I ara he començat amb el cine familiar i tu també en recordaràs una pel·lícula de fa uns quants anys que és molt divertida.
Sí.
Matilda.
Exacte, m'he copiat perquè dic, si tu busques pel·lis dels 90, doncs jo també. I justament, sí, sí, sí. I justament Matilda ja té 25 anys, a més, que sembla mentida, però és així. Aleshores, aquesta pel·lícula és del 96, està dirigida i protagonitzada pel gran, almenys gran per mi, Danny DeVito, que fent comèdia crec que ha sigut sempre un gran. I 25 anys més tard, els nens de l'edat de veure Matilda els hi continua agradant molt, perquè és una fantàstica comèdia. De fet, ara posava el tràiler que el Danny DeVito li diu sube al cotxe Melinda i la nena li diu Matilda i ja em fa gràcia, perquè clar, és un pare tan desastre i ella és tan mona i tan brillant i ho fa tan bé aquesta nena, saps? Que crec que és una, bueno, crec que és una pel·li molt recomanable, si no l'heu vista, per veure tota la família i d'aquestes que els pares...
Una tarda de diumenge, sí, amb crispetes, al sofà, sí, i a veure una cosa tranquil·la, per oblidar-te tots els problemes,
sí,
i riure.
I amb un humor una miqueta diferent,
i
no?
I riure amb gent és molt bo, també.
Sí,
riure...
i tant. Després, ara això és, no té res a veure amb Matilda, aquesta veu. Clar, jo escolleixo Matilda i el meu fill se'n va al videoclub, mira pels passadissos, agafa un Blu-ray en aquest cas, veu la caràtula d'un robot enorme i diu: jo vull veure aquesta. I quina pel·li és? Pacific Rim, del Guillermo del Toro. Bueno, la veritat és que no és un peliculón, però bueno, la primera part té un argument.
Sí, és per passar el rato. També.
Sí, té un guió, està super... O sigui, el meu fill flipava tant amb els robots gegants com...
Amb els Jaegers. I els Gaikus, però
exacte,
eren els
monstres. Amb els monstres que sortien del mar, o sigui, li va agradar molt. I també ens dedica al final la direcció del Guillermo del Toro, es nota, perquè la segona peli ja no la dirigeix el del Toro.
La produeix el Guillermo del Toro.
Sí, però ja no és lo mismo.
També està molt ben feta tècnicament al nivell de monstres i robots, però la història ja...
Això m'imagino que està ben fet perquè al final tenen els recursos per fer-ho bé, exacte, no? Però jo crec que la segona, la recordo quan la vaig veure en el seu moment, no era tan bona. Aquesta pel·li, aviso, això sí, si decideu veure en família Pacific Rim, amb nens ja a partir de 9-10 anys, perquè si no, els més petits els hi pot fer por encara, que el meu aquella nit em va dir: mami, hoy duermo contigo. I ja en té 9. O sigui que,
I li va regalar un robot?
Que els monstres... No, millor encara. Li encanta el Lego. El dia següent va fer un robot com els... iguals que els Jaegers amb Lego. Ja t'ensenyaré la foto. No, és que és, o mireu al meu Instagram, que ho vaig passar allà. És que és espectacular, és un crac el meu nen.
En la víspera de les vacaciones navideñas...
¡Aparta, Max!
La diversión inundaba el hogar.
Han dividido a nuestra familia en dos vuelos distintos.
¡Mamá!
¡Max, por favor!
Toda la
familia. I jo he vist pues, l'última de Solo en casa. Por fin, Solo en casa, una pel·lícula del Dan Meiser, on li agafes tanta ràbia al nen que vas més amb els lladres... que amb el nen. Recordem que la primera va ser aquella del Macaulay Culkin,
sí,
dels
McAllister,
la primera i la segona molt bé. Se'n van fer tres més.
Sí, ja no.
Que un era per la tele i...
Jo t'haig de dir que les tenim totes en DVD i el meu fill me les ha fet en passat totes una altra vegada.
Jo el que anava a dir és que si vols veure una pel·lícula amb els teus fills, no miris aquesta.
Vale, perfecte.
Vés a buscar... La primera. O la primera. A mi la primera segona m'agraden les dues, perquè la que passa una
vegada... No, la segona també és molt divertida.
Està molt bé. I una cosa que va dir el Chris Columbus, que era el director de les dues primeres, va dir: feia falta que es fes aquesta versió.
Ah, sobre aquesta ha dit això?
Sí, sobre aquesta. I això que és una producció a Disney. El nen... horrible. El final és diferent, no l'explicarem perquè no volem fer
però
spoilers.
Pot ser que sigui una producció Disney, però d'aquestes que fan per estrenar exclusivament al canal, a la plataforma Disney.
Exacte.
Això ha passat pel cinema?
Això no ha passat pel cinema.
Perquè mira, justament l'altre dia amb el director de L'Anyo de la Fúria,
sí,
que vam fer la presentació de la pel·li, parlàvem una mica d'això, de que ara s'està fent molt cinema, és veritat, moltes sèries, però la qualitat de moltes coses deixa molt que desitjar, i potser això és un exemple, o sigui, no feia falta fer això. Ara, si necessites contingut per la Disney+, Plus, doncs, bueno, fas aquestes
per
coses
exemple, mira,
i després ningú la vol veure.
És veritat, per exemple, Will Smith ha fet alguna pel·lícula directament a plataformes horroroses,
sí.
I les dues últimes pel·lícules que ha fet el Tom Hanks s'han fet directament a plataformes.
Mm-hmm.
No han passat ni pel cine.
És veritat.
Perquè és on es veu ara, on hi ha el filó, on hi ha els diners. I també pots veure que hi ha molts actors de Hollywood que s'estan passant a les sèries.
Sí.
Perquè és on hi ha...
Bueno, és on ara hi ha més necessitat, o sigui, hi ha més demanda, no? Entenc jo.
Sí, perquè ara passem moltes hores a casa i tothom té tablets, té ordinadors, té mòbils i pots veure, des de qualsevol lloc pots connectar-te i veure...
Sí, jo amb això, és també una cosa... No m'agrada gens veure pel·lis en un lloc que no sigui una televisió.
A mi m'agrada, pantalla gran, a mi m'agraden els DVDs.
O sigui, jo veure una pel·li amb el meu mòbil...
Sí, ara t'explicaré per què m'agraden a mi els DVDs. Jo, per exemple, soc molt fanàtic de les grans pel·lícules clàssiques. I, per exemple, m'agafo Ben-Hur, vull veure solament l'escena dels barcos.
Fas això?
I em veig l'escena dels barcos. O vull veure... I em vaig a buscar les escenes que jo vull. I després em vaig a buscar els extras, que això que no se sap, escenes que no s'han fet.
El making of,
entrevistes... Què puc recordar? Ostres, vaig a buscar aquesta pel·lícula.
Que interessant.
I em vaig a buscar coses d'aquestes.
Ets trequi i friki.
Sí, una mica, però...
Les dues coses.
No, no, que m'agrada el cine. Va,
no, no, jo crec
una
que...
Una manera de cine...
O sigui, la gent, quan li dic... Quan fa molts anys pensava que friki era una cosa dolenta, no. I friki és la gent que li agrada el cinema, de veritat, cadascú en el seu àmbit.
Perquè
en el seu
a vegades
àmbit.
No tens temps de veure una pel·lícula, o no la vols veure tota, i vull recordar aquella escena.
Vale, vale.
I me la busco, perquè si no, te l'has de tragar... tota la pel·lícula o
no, tens raó, vas directament al que t'interessa i ja està.
I me'n posa, sí, selecciono sí. Escenes, ja la escena de la 15 a la 18,
pues vinga.
I aquí no me muevo.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto, ¿hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, pero vamos.
Hay que ir,
hay que ir a Lesbos.
Avui, sí, el director convidat, perquè ens expliqui una mica tot el que està vivint amb la seva darrera pel·lícula, és el Marcel Barrena, que va estrenar fa un mes Mediterrani, que em sembla que ja en vam parlar una mica, perquè sí, 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 vaig anar a l'estrena.
Una pel·lícula basada en fets reals,
sí.
Que posa la pell de punta.
Sí,
no?
Que, sí, i és que està triomfant allà on va, vull dir, està nominat als Porqué, jo crec que estarà nominat als Goya quan sí, als Gaudí, o sigui, crec que aquest any Mediterrani ens sentirem molt a parlar, i això és molt bo, tant pel Marcel, perquè jo el tinc molt de carinyo.
Pel cinema català.
Pel cinema català, però sobretot pel que passa al Mediterrani. És molt bo, sobretot per això. Perquè les persones a vegades hem de sentir moltes vegades ves al cine, o parlar d'una cosa per després acabar-la veient, no? Ara s'ha d'estrenar la setmana passada, em sembla, s'anava a Grècia, ha estat a França, ha estat a Itàlia, ja et dic, està donant la volta de moment a Europa. Crec que el Marcel està molt content i sí, si voleu, escoltem el seu àudio on ens explica com va començar aquest projecte, per què ha decidit fer aquesta pel·lícula i tot el que li està passant i totes les coses bones que li està donant Mediterrani i que jo crec que li donarà. I felicitats, Marcel, per la feina.
Hola, sóc el Marcel Barrena i sóc el director de Mediterrani. Abans havia fet Mont Petit, el documental sobre l'Albert Casals, i 100 metres, la pel·li amb el Nai Rovira al carrer Alexandre Jiménez, que parlava sobre l'esclerosi múltiple i intentava posar l'aparador aquesta malaltia i parlar sobre qui la pateix, els acompanyants i els especialistes. I Mediterrani doncs, es va estrenar el passat 1 d'octubre, després de tenir la presentació internacional al Festival de Sant Sebastià fora de competició, i estem molt contents amb el resultat de la pel·li. Ha sigut un viatge llarg de 5 anys en el que ens hem deixat la sang, la suor, les llàgrimes, tot per aconseguir aixecar-la, rodar-la i estrenar-la. I aquest viatge, doncs, no, per nosaltres no s'acabarà mai, no l'oblidarem mai, perquè ens ha portat un món de records, d'experiències, de coneixement, compartir tot aquests anys amb l'Òscar Camps, amb la gent d'Open Arms, amb la Laura Lanuza, que és l'ànima d'Open Arms, amb tots els refugiats que hem conegut, els viatges de Lesbos, la gent de Lesbos, la gent de Síria. Ha sigut una aventura que no podrem oblidar mai, que sempre vam tenir la gran sensació, la gran responsabilitat d'intentar ser fidels, fidedignes amb la història, una història que en realitat ni tan sols pertany als nostres protagonistes, que són aquests socorristes de Badalona, sinó als refugiats siris. Llavors nosaltres el que intentàvem fer, un dels grans reptes, era explicar el que ells patien a través del nostre punt de vista, que és el que jo podia explicar perquè és el que conec, els nostres veïns de Badalona. La pel·li es va estrenar en cines a l'1 d'octubre i la veritat és que hem estat molt satisfets amb les reaccions de la gent que l'ha vist. És una pel·li que ha funcionat bé al boca a boca, que és una pel·li que emociona, que agrada. Que és veritat que en aquests temps post-Covid o post la part més dura del Covid és complicat tornar als cines, la gent doncs té més recança en tornar al cine, sobretot la gent d'una edat específica, que possiblement era l'edat més base per al nostre públic, però tot i així la gent surt molt emocionada del cine, la recomana molt, tenim un alt grau de resposta a la gent que l'ha vist. Sí que ens hauria agradat que hi hagués anat molta més gent, però és el món en què vivim, ara mateix és difícil tot, per nosaltres i per tothom, i vaja, amb això vivim. Sí que és veritat que la pel·li tindrà una vida molt llarga i que actualment les pel·lícules no acaben a una sala de cine, que sempre és el millor lloc on veure-les, però després doncs tindrem les plataformes, les televisions, i la pel·lícula jo crec que és una pel·lícula que té recorregut suficient perquè la gent la recordi, perquè la gent la torni a veure, perquè la gent la descobreixi, sigui quina sigui la finestra on la vegin. Després d'estrenar Sant Sebastià i al cine ja vam anar al Festival de Roma, que afortunadament el vam guanyar. Itàlia és un país molt, molt atent a les crisis migratòries i la feina que està fent Open Arms. Hem de recordar que la mateixa Open Arms va presentar una querella judicial contra el que va ser el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que també s'han recordat de la pel·lícula en el seu moment i ens ha fet tuits i tot. El judici d'un primer ministre, un primer ministre d'Interior italià, doncs està a les portades de tots els diaris, i així que és un tema que interessa molt a Itàlia, i per això suposo que també la nostra presència al Festival de Roma, la nostra victòria també perquè hi havia una sensibilitat amb el tema, i que properament s'estrenarà en cines a Itàlia, a tota Itàlia, així que és una gran notícia. També s'estrenarà properament als cinemes de Grècia, i avui precisament estic a punt d'agafar un avió per anar-me al Festival de Tessalònica, que és el festival més important del país, per estrenar oficialment allà aquest país que ha sigut tan important per nosaltres, perquè és on es va rodar la pel·lícula, és una coproducció amb ells i és on passa el conflicte que nosaltres ensenyem. És una pel·li que ens ha fet viure coses totalment alienes a el que és fer una pel·li, a les experiències humanes que hem viscut compartint rodatge amb refugiats, amb els socorristes reals, els personatges reals. No és habitual fer una pel·lícula sobre un personatge, sobre un grup de personatges que encara estan en actiu, i això doncs sempre posa encara més vertigen a l'aposta, al to. I també ens hem enfrontat amb coses inhòspites com boicots feixistes. Ja sabíem que això apareixeria. Llavors, al final, quan els feixistes et fan boicot, vol dir que els estàs apel·lant i que veuen que ho estàs fent bé perquè això els està molestant. També hem patit un cert boicot d'algun personatge de la premsa catalana que mostrava el seu odi envers la pel·li per fet de que no l'havien pogut rodar en català. Jo sóc una persona catalana, m'hagués encantat rodar aquesta pel·lícula en català. No tinc absolutament cap problema amb això, però és que era literalment impossible fer-ho pel com està establert el sistema de finançament de l'audiovisual, que fins que no es canviï doncs no es podran tornar a fer pel·lícules d'aquest tamany en català. I llavors el problema era o fer-la o no fer-la. I òbviament jo crec que un missatge com aquest, un tema com aquest, està per sobre d'en quin idioma el fèiem, així que no acostumen a haver-hi problemes amb les altres 400 pel·lícules que TV3 o que la Generalitat subvenciona a Catalunya, però sí que hi havia amb aquesta pel·li, cosa que no he acabat d'entendre, però finalment hem acabat deduint que el problema no era l'idioma, sinó el tema. Llavors que no cal que el rebuig des de fora a explicar històries de humanitat i de refugiats i de lluita contra el racisme i contra la xenofòbia, doncs això realment no només afecta a un grup específic de feixistes, sinó a molts diferents. I això ha sigut un dels companys de viatge que hem tingut amb aquesta pel·li. Malgrat això, nosaltres, com diuen en un diàleg de la pel·lícula, nosaltres a la nostra, que és intentar que la gent la vegi, que tregui les seves pròpies conclusions i que s'emocioni, que empatitzi amb el que mentre jo estic aquí parlant a casa meva de la pel·li que hem fet, doncs segueix passant al nostre mar i que a veure si entre tots doncs podem donar-li una mica la volta o almenys humanitzar la situació i no tirar pedres i no encara posar més pals a les rodes d'aquesta pobra gent que tot el que està fent és fugint de la guerra. Així que això és Mediterrani, una pel·li en més de 1.500 persones s'hi han deixat la pell i que espero que sigui recordada, que visqui per molts anys i que, vaja, que el temps la deixi en un lloc bonic on vam intentar fer una cosa amb l'ànima, amb tot el que vam poder i que la gent doncs, la vegi com una pel·lícula important i que mereix tenir un petit lloc a la memòria.
Bueno, donar moltes gràcies al Marcel per aquest vídeo, bueno, aquest de so que ens ha enviat.
Sí,
gràcies a tu perquè ho has aconseguit també, perquè el nostre programa vagi creixent amb amics i amb audiència, que és el que pretenem, no?
Sí, a més, a tots els dic que és per la ràdio de l'Eixample, de l'eix comercial de l'Eixample, vull dir que els explico que és per una ràdio que estem començant ara un programa nou i bé, tothom encantat de moment d'enviar-me...
I no t'ha fet cap pregunta? I quin nom té el programa?
No, de moment he tingut sort que no, perquè, clar, no sabria ben bé què dir-li.
Que no tenim nom, que som sense nom...
No tenim nom, que som sense nom...
Que som un desastre.
Sí, no? que no tenim aigua, no tenim res.
ni vasos.
Recordem també que el programa serveix per si algú necessita alguna consulta sobre alguna pel·lícula que no troba, si en lloc d'una pel·lícula en concret voleu una seqüència en concret li podeu demanar a l'Agustí, aleshores, sí, que sí. És un tema que domina.
Que la buscarem.
Exacte.
I la trobarem.
I tant que sí, o alguna pel·lícula que fa molt temps que busqueu i no sabeu el títol ni ho recordeu, doncs ens ho pregunteu i potser ens en sortim. Podeu enviar les consultes a info@videoinstant.net.
Pues bé, hem acabat el tercer programa i ha sigut un plaer estar...
I no tenim nom, encara.
Amb tots vosaltres i amb tota la nostra audiència.
Sí, fins la propera. Bona tarda.
Eso es todo, amigos.